potser ja no cal.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. És dilluns, dilluns, dilluns.
Es dilluns, vale, jo respect molt...
No anem a discriminar els dilluns.
No, no,
sempre
no,
dèiem el mateix dels dilluns, que molt malament i tal. Ja ho direm després, eh? Però bé, així comencem avui amb un...
Vinga, va. Vols que per compensar te presenti a tu, que tu sempre
Vinga, va, presenta'm tu jo.
Bueno, és que ho he escoltat és en Vicent Tur. Jo som la Cristina Ramon i ja no presentaré més perquè no tinc la llista.
Com que no tens la llista, si la tens davant?
Sí, però crec que li faltaven noms.
Molt bé, avui tindrem amb nosaltres fent el programa en Pablo Morganti, que estan els controls tècnics, en David Ventura, en Irene Roig Francoli, en Sergi Torres. Tenim avui la secció de videojocs, el Ready Player 3, per la gent viciosa com
jonqui
tu.
Jonqui
des videojocs. Parlarem de les darreres notícies i llançaments de videojocs. Estrenarem disc de la setmana amb els grup Reggaeton Para, que presenten un final i un punt d'inici, així com es diu el disc, el seu segon àlbum. Els escoltarem una miqueta. En realitat no fan reggaeton, aquesta gent. I tenim ses seccions No m'ho puc creure, ses notícies del futur passat, es cantant sota la dutxa i alguna coseta més fins que siguin les 7 del matí i arribi s'informatiu.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Timoteu, bisbe d'Efes, o sigui, de les lletres F, i Sant Titus, bisbe de Creta, deixebles i col·laboradors de Pau. Santa Paula o Pola, viuda, deixeble de Sant Jeroni, Sant Robert, Alberic i Esteve, abats de Situx.
Situ.
Situ. Mademoiselle, avui també és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Es dilluns pega fort. El Dia Internacional dels Comuns i Manageres, el Dia Internacional de la Duana i el Dia Mundial del Pescador.
Pesca és, per raons evidents, una activitat important a les Balears, tant pel que respecta a la pesca recreativa com a la pesca entesa com a activitat industrial. De fet, el turisme l'ha desplaçat bastant, però encara n'hi ha. Només en llicències de pesca recreativa a les illes hi hauria uns 50.000 pescadors. A les illes consumim 32.000 tones de peix a l'any, més de la meitat en producte fresc i la millor part d'importació.
Si no confondre aquest dia del pescador amb el Dia Internacional en la lluita contra la pesca il·legal i el Dia Mundial de la Pesca, que se celebra en novembre. Si és el que dèiem de vegades, massa dies internacionals i massa dies mundials. Però bueno, anem ara amb una efemèride musical bastant recent. Un 26 de gener de 2009, Franz Ferdinand llança el seu tercer disc, Tonight.
Yeah.
Ferdinand són una de les bandes britàniques més populars d'aquest segle XXI. Concretament, són escocesos. Sobretot amb èxits com aquest Take Me Out, que escoltes ara mateix i que els va donar a conèixer. Són dels darrers grups que han tingut èxit massiu tocant guitarres elèctriques. Franz Ferdinand encara està en actius, però ja no se'n parla tant. No és com la previsió dels temps, que mai no passa de moda.
Vive 3 Radio.
Amb la previsió dels temps per avui, esperam cels bastant tapats, que s'aniran, pot ser aclarint una miqueta en les pròximes hores. Encara pot caure alguna ruixada a la zona de la badia de Palma, a Mallorca, i pot ser alguna ruixada també a l'àrea de Maó, sobretot a l'illa de Menorca. Durant el dia, diguem que el temps serà una mica millor al nord, a la zona de Menorca, i en el nord-est de l'illa de Mallorca, cels estaran més tapats a l'illa d'Eivissa, Eivissa i ja, també, lògicament, a Formentera. Temperatures previstes per avui, dilluns 26, a Formentera, una mínima de 12, màxima de 17. Anirem de sud a nord. En el cas de l'aeroport d'Eivissa, la previsió és una mínima de 10, una màxima de 12. A Mallorca, per exemple, a la ciutat de Palma, la previsió són 10 graus de mínima, 16 de màxima. Saltam ja a l'illa de Menorca, la previsió, molt semblant les temperatures tant a Ciutadella com a Maó. A Maó, 9 de mínima, 14 de màxima, i a Ciutadella una mica més altes, 10 de mínima, 15 de màxima.
Cantant sota la dutxa.
Els dilluns, cantar sota la dutxa és més... Per cert, després d'aquesta cançó anirem a fer la nostra primera pausa i tornem de seguida amb més coses, en concret en la secció de videojocs, Ready Player 3, però abans toca cantar sota la dutxa i anava a dir, David Ventura, bon dia, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Anava a dir que els dilluns pot ser més necessari que cap altre dia. Cantar.
És més necessari que mai, perquè ens hem de treure de sobre aquest dilluns.
Sí.
Aquest dilluns que només ens dona desgràcies, en definitiva.
Darrer dilluns de gener.
Encara? Ara estem al mes de gener, no s'acaba mai, això.
No
és una cosa
mai
terrorífica. I doncs, mira, perquè aquest dilluns passi millor, portarem una cançó molt pessimista, però molt sorollosa i molt animada, i jo crec que també serveix per espavilar. Portaré Spell Jam, aquell grup dels anys 90, quan el rock encara era important, va existir una cosa que es deia el grunge, en aquella època, amb grups que feien molta remor.
A mi me gusta el grunge.
Això mateix. I on els joves anaven en camisa de quadres, de gent que tallava arbres amb destrals,
sí.
I elles anaven amb vestits llargs i anaven vestides o de molinera o de bruixeta.
Sí.
Era la moda de l'època.
El
Pearl Jam era un dels grups més importants al moment, liderats pel carismàtic Eddie Vedder. Era un grup perfecte.
Encara existeixen, eh?
Encara existeixen?
Jo penso que sí.
Sí, perquè fa poc van fer una gira. El cas és que, a més, tenia un directe brutal, discs magnífics, una gran cultura musical. Tenien lletres molt compromeses, però sense ser catequistes ni són pesats. Eren realment una gent molt, molt, bueno, molt compromesa i que seguia molt els seus principis. Fins fa poc, perquè ells sempre deien que s'havia de fer un art popular i no havíem de riure-li les gràcies ni als rics ni als poderosos, però a la seva última gira les entrades costaven 170 euros, amb la qual és un filtre perquè els pobres ja no vinguin a veure't.
Sí.
Però bé, què li anem a fer? Millor ens quedem amb la seva música. I de l'any 1998, a l'àlbum Yelt, trobem aquesta meravella que sentirem ara, que és Do The Evolution.
Ràdio és humor.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual qual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Es dilluns, comencem la segona part dels programes. Dilluns sempre convidam la nostra audiència a participar del nostre vici dels videojocs. Ja, jo ja per edat i tal, i obligacions, etc etc, ho he abandonat bastant. Però tenim aquí encara dues persones que, tot i que la seva edat ja comença a inclinar-los cap a la paternitat o la infertilitat, una de dos, segueixen jugant a videojocs. Sergi Torres, com estàs? Què tal?
Has dit tantes mentides, només comences per el Vicent. I tantes excuses. Si, a més, estàs en el millor moment per poder jugar a videojocs.
Sí. És cert, tens raó.
Tens més temps
que
mai.
Sí, sí. No, no, la veritat és que no. No tinc més temps que mai, però ja no és el mateix, tio. No és el mateix. Aquella energia juvenil...
Tens que llevar-te les gafes de la nostàlgia. No todo el tiempo pasado fue mejor.
No, no, i tant que no. No, no. Bé, ja coneixeu en Sergi Torres, en Pablo Morganti... Ja s'inclina a passar paternitat.
Jo sí.
Perquè el rellotge biològic notes com avança.
Sí, però jo l'obligaria a jugar, al meu fill.
Si clar que sí, és el que he fet jo.
I li diré, ets dolentíssim, tio, però espavila.
Però espavila, tio.
Escolta.
Espavila, intentant que es passis Dark Souls en 6 anys.
Clar, clar, exacte.
No et punyis massa o t'acabarà sortint jugador de Fortnite o de League of Legends.
Bé, mentre jugui alguna cosa estic content. I, a més, aquesta gent fa diners.
Bueno,
a
vegades. Això és bé, això és bé.
De vegades.
Ah, Vicent, abans que em preguntis per GTA, aquesta setmana me'l delant jo, i que sàpigues que hi ha hagut una explosió en els estudis de Rockstar...
Aquesta és bona, tio.
...que són els que fan el joc, i van tenir que evacuar i tota una moguda i, per sort, no ha tingut conseqüències en el desenvolupament del joc. Però antes que em preguntis.
Explosió de gas o d'alguna caldera o una cosa així.
Una caldera.
És a dir, a la seu, sí. On fan el videojoc.
Efectivament.
Sí. El tenia, havien guardat, no?
Sí, sí. La versió oficial és que és una, va ser una
perquè,
caldera.
Perquè, clar, això deu funcionar així, vull dir, si no has guardat a temps.
A part,
això...
és molt GTA. Jo la guardo sí. I la lio, saps? I després ja carregaré partida.
Jo tinc ganes de que hi hagi un documental de com es va fer aquest joc, perquè han passat tantes coses ja. Jo crec que el de la caldera és una versió oficial de lo que ha passat,
sí.
Però que realment van intentar ficar el joc en la Switch 2 i la Switch 2 va rebentar. I
va
un poc
cremar,
més,
no?
Sí, sí, un poc més es endú per endavant tots els estudis, i tot el joc.
Clar,
però,
bueno. és normal que es crema.
Però, bueno, ja passen
molt
notícies
bé. Senyors
una mica
de Nintendo no estarien contents amb la teva broma.
Nah, a veure, sí que podria anar un GTA en la Switch 2, però li costaria, hi hauria que fer sacrificis.
Mm. Sí, molts.
Però, bueno, anem a parlar ja dels títols que ens ocupen avui. Començar, si voleu, amb el nou de Bungie, autors de Halo, que es diu Marathon.
Bé, bé, escoltant violència de fons, d'acabar una mica...
Com a Eivissa, en general, sempre.
Es diu Marathon, però no és de córrer.
No és de córrer.
Bueno, sí, a veure, una sí, mica, sí.
Sí, però no és un joc de simulador de fer maratons.
No, és un extraction, o extraction, no sé com pronunciar, shooter.
Sí. Uh-huh.
Que és, són els jocs de moda. Són jocs de trets multijugador competitius, on l'objectiu és aconseguir el màxim possible de recursos un escenari i escapar amb el que hem obtingut.
Sí.
És la nova variant dels Battle Royals.
Sí,
vale?
Sí, i que t'ho poden robar, et poden matar, et quedes sense res, etc.
Jo és un gènere que no he provat mai, per cert. Però aquesta és la nova moda i és el que estan intentant adelantar-se. És com sempre que parlen de la IA i tal. Mm. Pues en el món dels videojocs, la IA són els extraction shooters. Mm. O sigui, tant els que fan Fortnite com els que fan els PUBG i tots aquests volen adelantar-se i fer seu.
I normalment no, però a vegades són jocs servei tipus gratuïts, que tu jugues de manera gratuïta i tenen actualitzacions.
I continguts de pago. En aquest cas no, exacte. En aquest cas és joc, pagues per joc complet,
sí.
Que tens per cert dues edicions, tens estàndard que costa 40 euros i la deluxe que costa 60, i la diferència entre les dues edicions és inclusió en l'edició deluxe de cosmètics exclusius i un passe de recompenses premium.
No sé si val la pena.
Per jo no, personalment.
La notícia és la data de llançament, quan es llança?
Sí, el joc sortirà el pròxim 5 de març per Play 5, Xbox Series i PC. Tindrà joc creuat i progrés compartit entre totes les plataformes. Pots començar una partida i tenir
una data
gravat sí. En el PC i pots seguir després en el
PC. Com que el teu perfil es comparteix, digues.
Correcte.
Molt bé. Aquesta gent són els creadors de Halo i de Destiny.
Destiny també va ser una espècie de looter shooter, que va estar bastant bé, va tenir molt de suport.
Halo estava molt bé. Halo quan era exclusiu de Xbox.
Halo va ser un antes i un després.
Sí, Halo va ser un abans i un després en els shooters, la veritat. Sí, sí, total.
I aquesta gent, quan es va independitzar de Microsoft, i van fer seu propi estudi, bueno, no van fer seu propi estudi, van agafar estudi i el van independitzar.
I de fet, Halo se'l va quedar una altra companyia.
Correcte. Sí, es va...
343 Industries, sí.
Que segueix sent propietat de Microsoft.
Sí, exacte.
Es van quedar a IP, però tots els desenvolupadors se'n van anar. I per contar-vos una mica més del joc del que va, les principals aportacions d'aquest nou títol en el gènere són la garantia de tenir, doncs, abans i darrere, i l'enfocament en el disseny del món i la narrativa d'aquest. Serem un runner, un mercenari cibernètic enviat a explorar una colònia perduda al planeta Tau Ceti 4, o quart, en busca de riquesa i fama. Som mercenaris, de cap i de fi. I a través dels diferents contractes anirem explorant, descobrint noves àrees, trobarem objectes relatius a històries planeta, registres d'àudio, textos perduts i demés troballes que ens serviran per reconstruir la història, la qual se'ns anirà revelant de forma progressiva. Una espècie de, segons vas avançant en el joc i en les diferents missions, doncs, te'n vas entrant un poc de cara a la pel·lícula.
I el primer maraton era un Halo. O sigui, el sí. Primer maratón de tots és com el precursor de Halo i ara han fet com una mena de reinvenció.
Sí, han donat la volta, o sigui, no? Han cerrat el círculo.
Exacte, era el primer shooter així d'ells.
Aquesta gent de Bungie serien una mica els inventors de l'extraction shooter, que dius?
No,
aquest joc de trets multijugador competitiu?
Et vaig ser sincer, Vicent, no sé d'on putes han sortit els extraction shooter. Jo estic molt perdut en aquest sentit. Jo em vaig quedar en sus Battle Royale, en Fortnite i PUBG, que pensava que serien sent l'hòstia, i Minecraft, que no he jugat gaire, però bueno, ho conec, però de repent ara només es parla d'aquests jocs, de Sark Riders...
Sí, de... Sark Riders és el meu... És més famós ara, fins a l'avui, no?
Sí, perquè... Clar,
recent, és que... de novetat recent, perquè és de l'any passat, però de novembre.
Serien els videojocs que juguen ara els adolescents?
Sí. Hem passat de Fortnite a Helldivers 2... Ark Riders. Aquest és el sordre, més o menys.
Sí. Quin seria un altre, a lo millor, del rotllo? Seria també... Clar, perquè van sortir els Battle Royale, que són aquest rotllo,
sí.
Però li van agregar aquest component d'aconseguir coses i d'anar a la teva base, d'alguna manera, i al final són jocs que el loop del joc és anar a aconseguir equip per tornar amb l'equip, anar a aconseguir millor equip per tornar, per aconseguir... O sigui, és una cosa com molt... es retroalimenta, d'alguna
com
manera.
Com al final tu en un Fortnite o en un Battle Royale només tens el contingut en aquella partida, és a dir, comences amb res, aconsegueixes el que aconsegueixes, guanyes o perds, i després comences un altre i tornes a començar de zero. Però aquí, en canvi, tens un progrés en les partides.
Idò, aquesta seria l'única notícia que tenim aquesta setmana, o l'únic apartat de notícies que tenim aquesta setmana, perquè totes les restes són llançaments.
Correcte.
Pablo Morganti, no sé si tenim alguna cosa interessant.
Sí, tenim dos, de fet. Bueno, i amb la d'en Sergi tenim tres, clar, però per la meva part tenim dos. Un joc que es diu Mio Memories in Orbit, que és en el que comencem, i un altre que es diu Escape from Ever After, però comencem per Mio.
Havia entès Nio, m'havia cagat, jo, no Nio.
No, Nio no, Mio.
Ja, ja.
No teu, Mio.
Tangled vines among withering stars. And then there's you again. Will you do it, sapling?
A veure, aquest joc, res nou sota el sol, perquè és un Metroidvania, amb un excel·lents gràfics dibuixats a mà, amb un estil d'aquarela inspirat en còmics, art i anime de l'estil. O sigui, com a jugabilitat no és res nou, però la veritat que
però
visualment...
Però és pulit.
Molt xulo, molt, molt xulo. O sigui, veure aquarela en moviment així amb
que
aquest
guapo.
Toc digital, jo ho recomano, perquè clar, que és una ràdio, sempre l'apartat de vídeo dels videojocs no ho podem...
Ja,
fer servir,
però tu ho expliques molt bé.
Sí, gràcies.
És com
gràcies.
Avatar 3, no? Molt polit, però res nou.
Sí. No, és millor que Avatar 3, espero.
Jo crec que això és molt més artesanal.
Sí, exactament, sí. Realment sí. I clar, serem Mio, que és el títol del joc, un àgil robot amb habilitats extraordinàries. Ens despertem en el vaixell, que és una nau espacial a la deriva en l'espai, que seria com l'arca, no? L'arca de Noé, una cosa així. Aquesta enorme arca tecnològica, el propòsit inicial de la qual es desconeix i que anirem descobrint a mesura que avancem en la història, estarà en runes, plena de vegetació i de màquines que han perdut el control. Està com abandonadíssim.
Sí.
I ens despertem en un món com ja abandonat. Ningú sap per què les perles, que és la intel·ligència artificial que cuida el vaixell aquest, han deixat de funcionar. Oblidat per el món, el vaixell està a punt d'apagar-se i ens endinsarem en les profunditats per a reviure els seus records perduts mentre desentranyem el nostre veritable passat i destí.
Per investigar què ha passat i recuperar-lo.
Exacte, i adquirir, diguem, els records de la nau, que seria pues, com la història del que ha passat.
Mira, només per ser Metroidvania ja te ho passa.
Sí, no, i es veu molt bé, té molt bones crítiques, la veritat, ha sigut un bon hit en aquest diguem...
Potser li hauries d'explicar a la nostra audiència profana què és un Metroidvania.
Què és un Metroidvania? Bé, un Metroidvania és un joc d'aventures, normalment en desplaçació lateral i vertical, diguem, en dues dimensions, normalment. Encara que els gràfics puguin ser en 3D, però el desplaçament seria en dues dimensions.
Com un plataformes tipus Mario, per exemple. Mm-hmm.
Tenim
una idea.
Clar, tenim mescla plataformes, mescla combat, mescla exploració i mescla progressió, diguem, tipus rol, una miqueta.
I aquest és un Metroidvania típic 2D?
Sí, és un Metroidvania típic 2D, però clar, amb aquests gràfics d'aquarela fets a mà, que la veritat que són espectaculars i amb una, diguem, una ambientació, una música, una història molt xula.
Molt guapa.
I clar, repararem robots danyats en aquesta arca i els ajudarem a desentranyar el passat de la mateixa per aconseguir valuoses recompenses, habilitats i objectes, o sigui, Metroidvania. Així aconseguim habilitats noves, objectes.
Sí, que es permeten entrar per camins que antes no podíem.
Exacte, o escalar parets que abans no podíem escalar, o matar enemics que abans no podíem, aquestes coses. Mm. Interactuarem amb l'entorn per a descobrir més sobre el passat i els foscos secrets darrere de la tràgica desconnexió de les perles, guiats per la curiositat i per els camins ocults que se'n presenten. Un gran Metroidvania sense camins ocults no és un gran Metroidvania.
No és un Metroidvania directament.
Directament no és un Metroidvania. I és un laberint gegant, això sí, però és un organisme viu també, perquè té els seus propis ecosistemes, bestiaris, arquitectures. Tindrà una gran varietat d'enemics, biomes i habilitats personalitzables i desbloquejables, tant d'atac com travessals, que no sabia com traduir això, però de, com de creuar l'entorn. Saltar, escalar, fer-te més petit, fer-te més gran...
No?
Maneres de creuar l'entorn, de viatjar.
Sí, de moure't, sí.
Sí.
De desplaçar-te.
Un ganxo per enganxar-te a les parets.
Sí, com tot bon Metroidvania, sí, també.
Exactament. Així que molt recomanable si us agrada el gènere. I ara anem a un joc una mica més original. M'ha agradat molt la premissa d'aquest joc.
Ok, aquest surt per pràcticament tot?
Sí, però només diguem les noves generacions.
Per les noves generacions.
El següent surt per
preu les... Preu no el tens.
El preu no, però sent un Metroidvania així, t'ho puc mirar ara mateix, un Metroidvania així sol costar uns 20 euros.
Sí, però
ara ho mirem.
15,
sí.
20, 25.
Sí, una cosa així, perquè és un joc, al final és un joc indie d'alguna manera.
Clar,
no?
Sí.
I el següent també és una mica un joc indie i, com deia, m'agrada molt la premissa i està inspirat en els jocs Paper Mario, que tenen una estètica molt, molt xula.
Molt marcada, també, sí.
I aquest joc és un joc de rol i aventura que conta, en el qual els personatges ens conta que els contes de fades i llibres de relats han de lluitar contra el capitalisme. I escolteu això, vale?
Sona molt a Nintendo.
Sí,
no és un Nintendo, eh?
No és un Nintendo.
No és un Nintendo en absolut,
inspirat.
Però...
Exacte, però està
sona.
Clarament inspirat en el... Clar, Paper Mario jo no vaig jugar molt, però tenen
molt
aquest
guai.
Rotllo de que els personatges són com figures de paper
sí.
I es mouen com una manera així com...
Com si fossin un tros de paper. Sí,
clar,
sí, sí.
I estan dibuixats d'una manera, està molt bé. I aquest joc ho aconsegueix molt bé, modernitzat, clar, perquè és un joc de... Bueno, de la setmana passada, o sigui, 2026.
I el Paper Mario és des 99, és 2000, o sigui que...
Clar. serem Flint Buckler, un aventurer clàssic de conte de fades que, en assaltar el castell de Tinder, que és la nostra drag archenemy... Sí, sí, es diu igual que una aplicació de cites, no sé
sí,
per
sí,
què.
Sí, sí, molt desconeguda, sí.
Exacte. Que és la nostra drag archenemiga típica que viu en un castell, un drag sí. maligne. Descobrirem que l'abans intimidant fortalesa ha estat convertida en oficines corporatives, que allò m'intimida més, personalment. La nostra arxienemiga no apareix en joc i el seu castell està ple de funcionaris imbècils que beuen cafè i omplen informes. Què ha passat? No? Ens pregunten què ha passat. Resulta que els llibres de contes són un mercat sense explotar, replet de valuosos recursos, mà d'obra barata i beneficis que obtenir, el que li agrada a les corporacions moltíssim. Així que és natural que el conglomerat del món real Ever After Incorporated hagi trobat la manera d'intervenir. Amb el castell de Tinder... com a, no de l'aplicació, sinó d'aquesta dragona, com a nova seu, Ever After Inc. està decidida a fer-se amb tots els llibres de contes que pugui.
Ever After és sempre sí, després.
Sí, sempre jamás. Clar, exacte, el nunca jamás, no? El sempre de... Sí, exacte. És com el que es diu, no? They were happy ever after.
Sí.
Pues això. Flynn Buckler, que és el nostre protagonista, no té més remei que aconseguir treball, perquè, clar, està sense treball, ara de forma equip amb el seu vell nemesis Tinder per ascendir en l'escala corporativa i derrocar...
Vaya rayada.
Sí, sí, és boníssim. I derrocar Ever After Inc. des de dins. Ens submergirem en mons de contes replets de personatges pintorescos, jocs captivadors i secrets electritzants. Passarem de fugir de terrors lovecraftians mentre resolem un assassinat a lluitar contra versions malvades dels tres porquets que intenten arrasar un bosc de contes de fades per a construir vivendes a preus competitius de mercat.
Tu, vull jugar, eh?
Sí, 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 a mi m'han donat ganes de jugar a mi també. Compta amb un sistema de combat per torns àgil i estratègic, un elenc variat de personatges amb habilitats diverses per escollir, un mode oficina i decoració del nostre cubícul d'oficina també, mons de conte de fades amb retorns girs de la trama original i això, humor i originalitat a raó dels. M'ha agradat molt la proposta.
Sí, molt bé, idò, Mio, Memories in Orbit i Escape from... Ever After. I tancam el programa amb un altre llançament que jo crec que és encara més curiós. Més curiós i més personal, i més indi.
Sí, sí. Molt més indi.
Jo crec que més indi que això no es pot, no?
No es pot.
No.
O sigui... Més indi que el que us contarem ara.
Efectivament, perquè es tracta d'un lloc fet per a una única persona, que és un barceloní. Es tracta de The Anomaly Manor.
Fet per un sol tio.
Sí, us vaig ser sincer.
Una sola persona.
Jo em pensava que això
jo
era...
Jo he vist el tràiler i està molt bé.
Està molt bé, està fet en un real
engine. Per ser que ho ha fet una sola persona...
Recordem que...
Si
és...
ha tingut molt de temps lliure o en sap bastant.
No, estem estavis, no ho hem parlat això més d'una vegada, que és motogràfics, un real engine, que és el que es fan en la majoria de produccions avui en dia, és bastant accessible, especialment si ets un estudi petit. Hmm. O sigui, que tenen unes tarifes que a més gros siguis teu estudi, més et cobren. I aquest joc està fet amb aquest
està molt bé, no? Els d'aquesta gent.
Que us volia dir, no vos vull enganyar, jo em pensava que això anava a ser una notícia, com ho vaig començar allí, quan ja ho teníem preparat, i quan vaig anar a mirar la data de llançament, em vaig trobar que sortia el 16 de gener, és a dir, fa una setmana i mitja.
Clar.
Em vaig quedar, hòstia, però bueno, vaig veure que era producte nacional d'un barceloní i vaig dir, avanti. Pues com anàvem dient, fet per Nice Drag Games, és el seu primer lloc, es tracta de The Anomaly Manor, que és joc de terror en primera persona, i que bàsicament ens trobarem a una mansió encantada en què tota persona que hi entra desapareix, lo típic, no? Equipats amb una càmera espectral una mica alufat al Frame Project Zero, que no sé si ho coneixereu, però és una saga de terror japonesa que té dos noms en funció de si és aquí o a Orient, tindran que recordar la mansió en busca d'anomalies, fotografiant-les per descobrir els secrets que em permetin avançar, i si ens equivocam, sa casa reacciona i pot tenir conseqüències fatals, que mos atrapi a casa, que perdem, que mos mati, que mos quedem atrapats per sempre, etc. Segons anem progressant, les ànimes atrapades, que ja hi ha a casa, ens veuran cada vegada més, i més, i més, fins que al
van,
fin...
Van passant per allí, les veus passar i les has d'esquivar.
I t'has
no?
d'amagar, lo típic, t'has d'amagar...
És un videojoc de sigil, bàsicament.
Sí, és un lloc de sigil i d'exploració.
No pots derrotar els enemics, diguem.
Sí. Clar. Exacte. És clàssic de que...
L'únic que pots fer és esquivar-los.
Sí, i al principi pues, en surten poquets, però segons vas progressant, cada volta venen més a tu. Es veuen atrets per la teva presència. I fa que aquesta exploració cada volta sigui més perillosa, més possibilitats de morir, I segons anem investigant i interactuant amb els diferents habitants, o sigui, amb aquestes espectres que podem anar veient el que fan o deixen de fer, doncs la història se'ns anirà reballant una mica. I anirem sabent què ha passat i com ha arribat això, si com és. El joc compta amb tres modes de dificultat, que són normal, que és normal, enfocat en descobrir la història.
Que series normal, diguem.
Sí, és bàsic.
En cas de dubte, comenceu per aquí.
Exacte, sí. No enganya el nom.
Això, bàsicament, és mòdul per poder viure la història. Sí? O sigui, que t'ho fiquen fàcil.
Sí, sí. Clar, que no, si a millor no jugues molt, pues, si vols viure una història narrativa...
És el mòdul de tots els videojocs, sí. En realitat.
Sí. És fàcil, sí. Vale? Després tenim el mòdul La Dama Negra, sí. Que introdueix un enemic persistent que ens persegueix a tots els nivells i si mos agafa mos mata.
I que presumiblement serà La Dama Negra.
Bàsicament.
Sí. Sospitam que pugui ser La Dama Negra.
O El Damo
tot
Negro.
Indica...
I per, en darrer lloc pues, tenim el mòdul Pesadilla, que com es nom indica és màxima dificultat.
Clar.
Vale. El joc comptarà amb més de 40 anomalies i fenòmens diferents, sa menció tindrà més de 10 nivells, i el joc tindrà fins a 4 finals diferents en funció de les nostres decisions. Olé, i rendiments.
Pues, escolta, està molt bé,
tot un curro,
per fer-ho per fer-ho només una persona. Estic per, no ho tenim en previsió, no, però seria una bona entrevista parlar amb aquest senyor.
Pues sí, podríem averiguar ja una direcció de contacte a la pàgina web.
Sí.
I podríem preguntar. El joc, a més, està tirat de preu. Està a preu de cubata, 9,99.
Sí.
I si
preu de cubata fa 10 anys, perdona.
Depèn d'on vagues.
Depèn de quin lloc estiguis.
Exacte. Sí.
I si teniu dubtes, teniu una demo disponible allà mateix a Steam. Podeu provar-lo.
Sí. Molt bé. Eivissa, 9,99, escobata, bé, en un bar sí. Igual, sí, no?
Bueno, si te'n vas a sí. Pereira, és igual, se te'n va sí. 20.
Ara que parlem de preus, tenim els preus també d'Esmio.
Ah, sí, correcte. Esmio, 19,99, Steam, que suposo
sí,
que...
està molt bé. Preus accessibles, no us queixareu. No us queixareu.
I l'Escape from Ever After, 24,99.
Molt bé. Ah, preus accessibles i
tots accessibles,
jocs,
sí.
I jocs polits.
El teu és
polits.
Un cubata al Bar Ses Galtes, el meu és un cubata...
En Espereira.
I en altre, en el Universe.
Claro. Jo estic dependent, eh?
Ja veus que aquest programa el feim a Eivissa i tenim
el clau eivissenca, no?
Els barems de preus els tenim ben establerts.
Molt clars.
Ei, escolta, quan estigui d'oferta segon lloc teu, és Ever After, me'l compraré.
Ah, mira, sí. Que guai. Ja ens contaràs què tal.
Perquè no t'arribes pressupost.
No.
No, clar.
Escobata va per demà, saps?
Sergi Torres, Pablo Morgante, gràcies, bon dia.
Ei, adéu.
El disc de la setmana.
Bon dia. Aquesta cançó, Manchester Palma de Mallorca, és una cançó del nostre grup Riquetón Pare i realment seria la nostra visió de lo que són els turistes a l'illa, a vist des del punt de vista d'un turista que arriba a l'illa i té carta blanca per fer lo que vulgui. Hem intentat que la música soni un poc com grups que m'agrada, com per exemple Alcalá Norte.
Per Santa Margalida i per Petra també. sensació. Que no me diguin mai que no. Que no me diguin mai que no. Que no me diguin mai que no.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia, són les 6 i 40 minuts d'aquest dilluns 26 de gener, dia que tornarà a estar marcat per la inestabilitat meteorològica. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a totes les Balears per fenòmens costaners. Estarà actiu fins a les 9 del matí a les Pitiuses i fins a les 12 a la resta de les illes. També està actiu l'avís groc fins al migdia, en aquest cas per vent, amb ràfegues que poden arribar als 70 quilòmetres per hora a Menorca i a la serra de Tramuntana, nord i nord-est de Mallorca. És per això que Balearia ha suspès gran part dels seus trajectes, però avui també estem pendents de les incidències que ha deixat aquesta inestabilitat, sobretot a Eivissa, on els bombers han atès unes 40 incidències des de les 9 d'ahir vespre i durant tota aquesta matinada. A més, ha sortit volant el sostre d'una nau industrial al polígon d'Eivissa. Durant l'informatiu també posarem cara i ulls a la pobresa energètica, perquè més de 18.500 famílies s'han vist obligades a recórrer al bo social elèctric que atorga el govern espanyol per pagar les factures de llum i poder encalentir-se. I malgrat que aquestes ajudes estan en marxa, Càritas Eivissa alerta que 3 de cada 4 persones en exclusió social a l'illa no s'han pogut beneficiar mai de les prestacions públiques. Així mateix, durant la jornada estarem pendents un dia més de l'actualitat ferroviària, perquè avui l'assemblea de treballadors de serveis ferroviaris de Mallorca comença a la 1 del migdia per abordar la possibilitat de mobilitzacions. De tot això, però també de més qüestions, en parlarem durant l'informatiu matí. Serà a partir de les 7 en acabar el primer vol a Formentera.
Lletres Ràdio és diversió.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu unes tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IV3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Quina festa en aquesta hora del matí, per l'amor de Déu, si només és dilluns, però què està passant aquí? Però què és això, per l'amor de Déu? Basta ja. Irene Roig Francolí, basta ja, home.
Basta. No tallis les ales a la gent que vol ficar-se algun dilluns.
Demanem disculpes a la nostra audiència, bla, bla, bla. Irene Roig Francolí, com estàs? Què tal? Com et pegues dilluns?
Ah, molt bé, aquí,
vam
ploure.
Sí, no? Molt bé, avui anem a parlar d'un tema molt delicat. Sempre toques temes delicats, la veritat, però avui és molt delicat perquè hi ha molts d'oients que es poden sentir identificats. Jo mateix de vegades ho faig. A vegades no, però a vegades sí. Depèn, perquè, clar, com tothom va allí, saps?
Ja.
Anem amb aquest tema. Endavant, per favor, amb el titular.
El titular diu així: ¿Qué son los piojos de puerta? El comportamiento que muchos pasajeros consideran absurdo antes de subir al avión.
Molt bé, la cançó no té res a veure amb el tema, excepte que els grups diuen Los Piojos.
Sí, ja està.
I ja està, aquesta és tota la relació. Què són els polls de porta?
Clar, no són literalment polls, no t'esglais. No hi ha polls que visquin dins l'aeroport. Dir això és insultant. Se'ls anomena treballadors. Els polls de porta és metafòric. ¿Vale? Fa referència a les persones ansioses que només saber la porta d'embarc es posen a fer cua.
Per si sabia no els deixa.
Exacte. Una cosa que tenia sentit quan no et donaven seient i allò era campi qui pugui, era una batalla visceral. Però ara que cadascú té un seient assignat i que, a més, que s'embarca per files o grups o el que sigui que les aerolínies es treuen de sa figa. Però que no fa punyetera faltes per allí de peu. Però, bueno, ve de l'anglès, com tota cosa terrible a la vida. Gate lies. Que per la traducció podria ser també ladilles de porta. Que m'hagués agradat molt més, perquè això sí que ho veig més viable a aeroports. Psicòlegs amb poca feina o poc talent, perquè feina en aquesta economia en tenen molta, diuen que en alguns casos és un intent de controlar la situació que no poden controlar. S'ha d'entrar dins l'avion, ells no poden perquè no s'embarquen ells mateixos, així que s'estressen i es posen allà de peu. En altres, és un efecte ramat.
Jo crec que això és efecte ramat.
És efecte ramat, és un parguela, comença a fer cua.
Clar.
I com n'hi ha una, doncs altres parguelles s'hi posen darrere.
Clar,
això és el
dius,
que dius
ja
que fas tu.
Ja hi ha coua, està m'entrant, claro. Ja hi ha coua, està m'entrant, arribes allí, veus la coua i dius, ostres, vaig a... Joder, què passa, què passa? Perquè jo som despistat. I ja, si ja estàs a la coua en lloc d'esbar, igual no et deixen.
Home, en general, anar-se'n a un bar d'aeroport és una de les coses més tristes que he vist mai.
Jo he passat, fa molt de temps que no em perd, però jo he perdut 4 avions. Quan era més jove, sí, i algun tren inclús he perdut. I de tot, he perdut de tot, era feliç, era una persona feliç.
Una persona feliç, me la suda, me la pela.
Claro.
Clar, jo és que... Mira que con lo que me gusta a mi una cola,
sí.
Però en aquest cas no.
Sí.
No, cas, no. Em vaig a seure, o sigui... Només puc entendre-ho en els casos de gent que té molta pressa i no vol per res del món que li baixin l'equipatge de massa bodega, que a vegades passa.
Clar.
Però s'arresta. Hòstia, vés a seure desgraciat, que vas carregat com una mula, no entraràs abans. Primer han de passar cadires de rodes, alguns morts i alguns vius, com vam parlar l'altre dia.
Sí. Sí,
després
sí.
Famílies amb boixos petits, després gent que té molta pasta, després gent que van a esfondre de l'avion i finalment es desapar de davant. Si hi ha gent pagant business de Ryanair, només dic que ells sí que mereixen polls de veritat, perquè és com pagar per una merda tenyida de rosa. Segueix sent una merda.
Jo crec que quan pagues business de Ryanair és que has de dur equipatge, saps? Has de dur un
però
equipatge
molt.
Més gros. Sí, llavors ja et compres tot espac.
En general, en els oients que mos escolten, relaxeu-vos, aneu a seure a prop, feu un sudoku... I, no sé, mireu de forma altiva en els trossos d'àsens que es tiren allà mitja hora de peu perquè sí.
Sí, sí. Molt bé, idò... Ja ho sabeu, eh? Reviseu els vostres costums. S'avion, la veritat és que no us deixarà. Si ja heu embarcat, ja estàu dins pràcticament. Però no faceu com jo tampoc, que m'anava en esbar i em deixava
l'avion. No, tampoc em fa bars, eh? Aquella gent que...
Moltes gràcies, Irene. Bon dia.
Adéu.
Adéu.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Irene, a quines coses té. Cristina Ramon, tu ets una persona molt més seriosa.
Bueno... Òbviament, no se me veu a sa cara.
Ara veureu lo seriosa que és aquesta secció. Anem a parlar de ciència, tecnologia, etc. I d'APPs, Estàs mort? Així preguntant. Estàs mort? Sa inquietant APP xinesa que triomfa entre ses persones que viuen soles.
Sí, el segle XXI us està matant i en aquest cas, quasi literalment, El funcionament d'aquesta aplicació és molt senzill. Si no fas un clic periòdicament, el dispositiu comença a fer saltar les alarmes. Per sorpresa dels seus creadors, la idea està tenint bastant d'èxit a la Xina, entre els usuaris més joves. Si le me vol dir estàs mort en xinès.
Com es diu? Si le me.
Si le me. I és, a més, el nom de l'aplicació. En les darreres setmanes, tot i que és de pagament, ha estat l'APP més descarregada en el país asiàtic. És un tema que hem llegit a La Vanguardia.
És un poc al·lucinant, Sí. Un èxit que s'explica per la gran quantitat de persones que viuen a la Xina sense cap companyia. El tema, en el fons, és tristíssim. L'APP s'ha convertit així en mirall d'una realitat social no gaire fàcil d'assimilar i que no sabem fins a quin punt és pareguda a Europa. L'usuari d'aquesta aplicació, de Sileme, ha de confirmar periòdicament que segueix viu amb un botó. Si passen 48 hores sense fer-ho, l'APP envia una alerta automàtica a un contacte d'emergència prèviament assignat. Hi ha una versió premium on s'avisa directament en els serveis d'emergència. Si no tens cap amic, t'has de pagar la premium. És que és molt trist. No tens amics, familiars, tu t'has de pagar la premium, ¿vale? Perquè et avisin directament els serveis d'emergència. Com dèiem, la idea, pensada en principi per persones majors, està sent especialment descarregada per joves. L'any 2030 es calcula que 200 milions de persones viuran soles a la Xina. Una cosa està clara. Els creadors d'aquesta aplicació potser acabaran sols, no ho sabem, però seran aviat persones molt riques, solitàries, però molt riques. No deixem la Xina, ni el tema de població. Condons més cars i subvencions a sa criança. Condons més cars i subvencions a sa criança. Ses armes del govern xinès per promoure sa natalitat.
Me va d'un infarto, traigo una pirina. Se rompió el condón. Con este culón. Yo en droga o de ron, rompimos el colchón, en tu posición, se rompió el condón.
Escolta, la cançó popular xinesa i famosa Se rompió el condón. En Vicenç s'està ofegant. La història de la Xina amb els condons té tela. O làtex, millor dit. Estàvem exempts d'impostos des de 1993, però des del primer dia de 2026 han passat a estar gravats amb un 13%. Xi Jinping, el president de la Xina, considera que falten xinets. Ara mateix hi ha a la Xina 1.400 milions de persones, però la natalitat no augmenta per la política del fill únic que havia mantingut la República Popular durant dècades.
De vegades els xinesos no han set tan bons planificant, I allò de la política d'esfiu únic ha acabat sent una trampa mortal demogràfica. És clar que Europa o el Japó, sense planificació de cap tipus, es troba una mica igual. A Espanya, els condons, per cert, paguen impostos, per si voleu saber, no us penseu, però només del 10%, Els xinesos ara s'han decidit i ho posen fins i tot més car, un 13%. Com a part del seu pla per promoure sa natalitat, la Xina també ha inclòs excepcions a impostos sobre serveis d'atenció infantil, com per exemple són les guarderies. Molt bé, deixem la Xina ja, definitivament, i tancam la secció amb la sempiterna intel·ligència artificial. Un senyor que es diu Jensen Huang i que és director general d'NVIDIA ha parlat per primera vegada, atenció, de la IA divina.
Aleluia. Sí, però no ho ha fet dins d'una església. Jensen Huang és aficionat a les prediccions i aquesta volta ha volgut amollar-se notícia bomba. Segons el CEO d'NVIDIA, probablement l'empresa que més rica s'està fent gràcies a el boom de la intel·ligència artificial, algun dia tindrem una IA divina capaç de funcionar a escales bíbliques i galàctiques.
Jo, la veritat és que quan es mescla la religió i la ciència de manera tan arbitrària, em poso un poc nerviós. Segons en Jensen Huang, tindrem algun dia una IA, perquè aquest senyor ho ha decidit dir això, capaç de comprendre el llenguatge humà, la genètica, la física i molt més de manera global, com si fos omniscient. És clar que si és així, més bé serà la IA que m'ho tindran altres. Vull dir, no seran altres que la tindrem a ella. El director d'NVIDIA també ha admès que aquesta IA es troba, per sort, encara molt lluny de la realitat.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Vinga, comencem bé esta setmana amb bona música, amb un poc d'alegria que fa molta falta. Ara a les 7 arriben els companys de l'informatiu matí. Nosaltres tornarem demà, que ja serà dimarts, a partir de les 6, com sempre. Que passis un dia boníssim.
I feel so good. I lose control.
Són les 7.